Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 23 de juliol i miren notícia, el preu de l'habitatge nou supera els 2.000 euros el metro quadrat. És el més alt des de la bombolla del 2008. I a Castelló, llogar una vivenda requereix de mitjana un 23% dels ingressos de casa. Dos informes immobiliaris publicats este dimarts evidencien aquesta preocupant situació per ser alcista del preu de l'habitatge, cada volta més lluny de poder adquisitiu del ciutadà mitjà. Supera així la barrera dels 2.000 euros perquè en la Comunitat Valenciana, en el tancament del primer semestre, ha arribat als 2.016 euros el metre quadrat. Esta barrera no s'havia trencat des de desembre del 2008, en aquest punt àlgid de la bombolla immobiliària que va precedir a aquesta crisi econòmica de principis de segle i que encara no molt hem llevat de damunt. I a Castelló de la Plana, és a dir, a la província de Castelló, que no a la ciutat, sinó a tota la província, llogar una vivenda requereix una mitjana d'un 23% dels ingressos de casa, el mateix percentatge que l'any passat, ojo, no ha pujat, i encara està per baix del màxim recomanat, perquè si anem a les províncies, València és la quarta que més ingressos reclama per a llogar, un 40%, i Alacant ocupa la sèptima posició empatada amb Madrid, en un 37%. Miren, si volen comprar a la província de Castelló, pues bueno, cal dir que estem per baix d'aquests 2.016 euros. Estem per uns 1.614 euros el metro quadrat. Ojo, menys Benicàssim, que sí que frega els 2.000, que en són 1.979. Seguís sent el municipi en el preu per metre quadrat més alt, que està situat, ja saben, en la Plana Baixa. És Benicàssim el que... de la província de Castelló, el més alt, 1.979 euros, front als 1.614 que hi ha a la província de Castelló. I si parlem del municipi de la Comunitat Valenciana on més cara se paga la vivenda, pues és a Benidorm, perquè són en un preu de 2.291 euros el metre quadrat. ¿Què hem de fer per a poder pagar un habitatge? Pues mire, per a poder pagar un habitatge, mireu. Si voleu pagar un habitatge, no heu de fer més que incluir dins d'un compte un sou íntegre durant 6 anys i mig. Entonces, vos podreu comprar un habitatge. Això sí, vos tindran que mantindre de tot. Si acaben la carrera en 25 anys de mitja, necessiten 6 anys i mig per a... Bueno, pues tu acabes mantenint un fill hasta els 32 anys o una filla dins de casa. En fi, però ojo, que diuen que la societat de tassació atribueix la evolució alcista a la conjunció, a la conjunció de factors amb la demanda sostinguda de la vivenda nova, l'exoferta i l'augment de costos de construcció. Que sí, que se paga. És a dir, no hi ha altra. Però l'organisme anticipa que la rebaixa de tipus d'interès ens estimularà i farà que hi hagi més demanda perquè els préstecs hipotecaris seran més favorables a això i que mantingués un fill fins als 32 anys per a que pugui plantejar-se que ja poden anar sent de casa. En fi, 6 anys i mig en la província de Castelló per a que se'n puga per a que un fill o una filla puga pagar-se un habitatge, però volen consolar-se. 18 anys si vius en les Illes Balears per a pagar-te una vivenda. El sou íntegre per a tindre el teu habitatge. En fi.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Villarreal. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundaciocaixarural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Píllate un McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Vamos a hablar con Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días.
Él es el presidente de AIAN, de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Recordemos que está bajo el paraguas de la Federación Nacional de Agricultores Independientes, de FENAI. Pepe, tenemos un problema
gravísimo.
Encima.
Gravísimo.
TRIP de Sudáfrica, ¿no?
TRIP de Sudáfrica, sí. Efectivamente, parecía que no iba a entrar aquí o tardaría en entrar, pero ya las informaciones que llegan es que está en Huelva, está en Murcia y está en Valencia.
Ustedes ya han enviado un escrito al conseller,
sí, nosotros,
al conseller actual.
Al conseller actual,
a Miguel Barrachina.
Exactamente, Miguel Barrachina. Y he contactado también con Tejedo, le envié un WhatsApp felicitándole y diciéndole que queríamos una entrevista con el conseller. El problema de enviarle este escrito y en cierta forma decirle en el mismo que creemos que es urgente es precisamente porque esta plaga, si el cotonete era dañino, creemos que esta plaga es la peor que de momento tenemos. Que de momento tenemos.
Mire, ayer esto lo comenté con un agricultor de toda la vida y me dijo que el agricultor tiene el problema de asustarse muy rápido. ¿El agricultor se asusta rápido?
El agricultor se asusta de entrada cuando no conoce cuál es la plaga que le viene. Si tiene los métodos de lucha para hacer frente, claro, ya no se asusta tanto. Pero cuando tira a coger o cuando elegir los productos para tratarlos y ve que no los tiene o que le dicen que no están autorizados o le dicen que las dosis son inferiores a lo que necesita para matar la plaga, entonces sí que se asusta, claro que se asusta. Bueno, yo te voy a decir que nosotros lo primero que hemos hecho a raíz de las últimas informaciones ha sido visitar una de las zonas afectadas en Valencia. Allí estuvimos hablando con un agricultor, bueno, Asociación de Nules mandó allí a un equipo. Estuvimos hablando con agricultores. Tienen miedo. Esa es la realidad. ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo porque esa plaga, el trips, deja manchas señalizadas en la piel que no afectan al interior de la fruta, pero sí que afectan a la vista. Y claro, hoy por hoy, como las grandes superficies, supermercados, lo único que quieren es que la naranja sea impoluta, pues esto preocupa. Además, rumores corren. Claro que corren rumores. Cuando no se tienen conocimiento, la ciencia cierta, de lo que puede haber, pues hay rumores. Se dice que si los comercios han dado orden de no acercarse por allí, los agricultores tienen miedo a hablar, porque claro, les va la cosecha. La cuestión es que una de las cosas que allí recogimos fue los productos que parece ser que han recomendado, pero ¿quién? No lo sabemos. Lo voy a decir con la cautela debida, es decir, que no es esto no es un tratamiento eficaz, no lo sabemos, es lo que nos han dicho y por lo tanto lo digo de esta forma. Los productos recomendados son el espinosad, que la dosis es a 300, es un producto muy caro. El espinetoram y el tafluveniato, que es el clardan. Tres productos de dosis. Se necesitan un mínimo de dos aplicaciones. Sigo repitiendo que estoy diciendo unas informaciones que hemos recogido en la zona afectada, en una de las zonas afectadas. Uh-huh. O sea, que con cautela lo digo. Se necesitan dos aplicaciones, una antes de abrirse la flor, digamos, y la otra al final de la caída de pétalos. Pero posiblemente sea necesaria otra tercera porque esto es un insecto que vuela.
Sí.
Y claro, el volar siempre tiene más problemas. Te voy a enseñar aquí unas fotos que tenemos, precisamente recogidas de una información que nos ha llegado de Australia.
¿De Australia? Sí, sí, se ve el insecto perfectamente. Y parece una langosta.
Exactamente. Pero es un langosto pequeño.
Sí.
Se mueve mucho, más de lo que parece.
Es muy resistente.
Sí, parece. Bueno, no se conoce mucho. Entonces, ataca lo que sabemos, ataca los brotes tiernos. Y una cosa muy peligrosa que es, para mí, es el principal problema. Que ataca a más de 70 especies de cultivo. Cualquier.
Más de 70 variedades.
Variedades, exactamente. Igual pueden ser hortalizas, que pueden ser frutales. Esto es problemático y mucho. Claro, ante estas informaciones, pues. Gracias que tengo un buen equipo en la asociación, se ha buscado información en todas partes. Y hemos encontrado dos informes, el uno muy completo, que es de Australia, y otro que es de Estados Unidos, de la Unión Europea. En un informe publicado por Horticulture Australia Ltd., allí, vamos, para leerlo y para analizarlo necesitas tiempo. No hemos tenido tiempo de analizarlo, sino de leer algo, en fin, por encima. Allí una de las cosas que más nos llama la atención es todos los ensayos que ellos han hecho, que son muchos, en distintos productos y en distintas épocas. Es muy extenso, como digo, creo que tiene más de 100 páginas. ¿Que se pueden sacar conclusiones? Yo no lo he estudiado a fondo, ni tampoco la asociación lo estudia a fondo. Sí que le hemos remitido información a personas para que lleguen a consejería. Y bueno, después de poder analizar este informe, sabremos claramente esta plaga, claramente no, sabremos al menos algo, información de alguien que ya tiene la plaga. Es decir, a Australia le llegó la plaga de Sudáfrica. Sudáfrica parece que es un criadero de plagas. Entonces, parece ser que en el informe este nos dicen que la generación que ataca primero las flores, cae al suelo, se hace como una forma cristalina, como mismo que el gusano de seda.
Sí.
Y después, cuando va a hacer la puesta de huevos, levanta el vuelo y lo hace en los árboles. Claro, estas son informaciones que no sé, nosotros no hemos analizado a fondo, pero es lo que recogemos. Ataca el fruto cuando es muy pequeñito, pero mientras es tierno lo va atacando. O sea, por lo tanto, en la época de tratamientos debería ser pues antes de la apertura de pétalos, y incluso tiempo, mucho tiempo después de la caída de pétalos, mientras la fruta fuera pequeña. Eso requiere no un tratamiento ni dos, posiblemente como mínimo tres. Ya estamos con el tema del cotonet. Los tratamientos son caros. Los tratamientos son caros. Y hoy, cuando vas por el campo y ves la cantidad de huertos que no llegarán ni a los 1.000 kilos por anegada, te preguntas, ¿y estos hombres, si entra el trip, cómo van a poder luchar y poder sacar rentabilidad? Imposible. También tenemos sobre este tema otras informaciones de la revista Fitoma, en las cuales vamos a ver, la consellería, en este caso el IBIA y el Servicio de Sanidad Vegetal, nos dicen las plagas que se han entrado últimamente. Son varias. Está el cotonet, está la pulvinaria poligonata, están los ácaros, varios diversas, en fin, especies de ácaros, y están los trips y este último trip. La primera conclusión que uno saca, vamos, yo al menos la que saco es, pero aquí en España, ¿qué hacen los políticos, los eurodiputados, los que están en Europa, los que están en el ministerio, los que están en la consellería? Oiga, para parar las plagas no hay que hacer tratamientos de vigilancia en los puertos. Hay que hacer tratamientos en frío y cuarentena correspondiente. De todos los países que tengan cítricos y a todos los envíos de cítricos que lleguen a Europa. Esta es la única fórmula de poder parar, al menos parar, la entrada de plagas, que ahora es un coladero por todas partes. Y aquí son culpables, tienen enorme responsabilidad, empezando por los eurodiputados, los partidos políticos que están en Europa, porque parece que, yo no sé si en el Parlamento Europeo, cuando tienen que decir algo y les dicen lo contrario, no sé si ya se asustan o lo que sea, se quedan calitos. Esto no es para quedarse callados. Oye, está jugando con la economía de toda una región, bueno, de toda la zona mediterránea española. No, y no es eso, porque esta plaga, trips, si es que ataca también a horticultura y otras especies, aquí esto no vamos a quitar de encima tan fácilmente. Esto no es el cotonet que solamente iba a los cítricos. Esto va a la verdura, va a los frutales, a la vid, va a todo brote tierno, y son más de 70 los cultivos que puede atacar. Tenemos aquí unas informaciones que dicen que ellos publican, dicen, las nuevas plagas nos obligan a actualizar el programa de gestión integrada de cítricos. Yo he leído estas publicaciones y la verdad es que me quedo perplejo, te lo digo claramente. Porque hay una serie de contradicciones dentro que no, yo no me lo explico. Vamos a ver. nos dicen, de primer lugar, que la duración de las investigaciones se tiene, está previsto que dure 4 años para poder completar un análisis exhaustivo. Oiga, nosotros no podemos esperar 4 años. La agricultura no puede esperar 4 años. Ustedes sabían que la plaga estaba en Portugal. En Huelva ya hace 2 o 3 años que está. Y todavía ustedes empiezan ahora a actualizar el programa de gestión. Perdonen, ustedes son unos irresponsables. Si es que llegan a última hora y cuando llega la plaga aquí a Valencia se dan cuenta y empiezan entonces a promover las gestiones. Aparte de esto, Vicente Dalmau, digo nombres porque salen allí en la formación de Fitoma, nos dice unas perlas. Y voy a decir unas perlas porque es que a mí me llama la atención y casi me da risa. La nueva plaga lleva poco tiempo en la Comunidad Valenciana. Correcto. Vale, una información que todos sabemos que hasta ahora no la habíamos oído. Ahora de pronto, de golpe y porrazo, aparece en Valencia, en Alicante. Después nos dice, es un misterio la rapidez. Sí que es verdad, es rápida, muy rápida en propagarse. Pero por otra parte dice que la dispersión natural de esta plaga es relativamente limitada. Oiga, no lo entiendo yo esta frase. Si usted me está diciendo que la dispersión natural es limitada, ¿cómo se propaga con tanta rapidez? Explíquemelo, porque yo no lo comprendo. Después, por otra parte, nos dice que, por cierto, hay algo que me llama la atención con este tema. El investigador advirtió que la que se llama la S. auranti, o sea, la plaga, el TRIP de Sudáfrica se llama la S. auranti. Lo que nos dice es su rapidez adquiriendo resistencias a los insecticidas. Tampoco lo comprendo yo. Si van ustedes a hacer un programa para actualizar lo que es el servicio de conocimiento de esta plaga, 4 años, y ya nos dice que es resistente a los insecticidas, tampoco se comprende esto. Y además, con una particularidad, que ellos aquí muestran, que lo tengo aquí, que con tanto papel que te apuntas.
Bueno, pero es que se tiene que documentar uno para poder claro, hablar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Es decir,
por supuesto que de momento lo tengo aquí.
No puede hablar uno de memoria.
Este es el informe que tengo de aquí de la CAVIEPO, que nos dice muy poca cosa. Y este es parte del informe de Australia. Pero
como es radio, no están viendo que usted lo que está mirando es la documentación que le han hecho llegar, porque sí tiene una ligera idea y podría decirlo de palabra, pero quiero decir exactamente.
Pues lo voy a decir de palabra porque por lo visto se me ha olvidado. Bueno, te lo voy a decir de una forma muy clara. Ellos nos hablan, en este caso, de una serie de actuaciones para actualizar lo que ellos desconocen. Si ellos resulta que dicen que desconocen de esta plaga, porque ha venido ahora, ¿cómo sabe usted, señor Dalmau, que es un misterio la rapidez que adquiere resistencia a los insecticidas? Y después nos dicen otra cosa, que hay que incrementar las poblaciones de ácaros e insectos depredadores. Es una plaga nueva, no sabemos cuáles son los depredadores, ustedes ya lo saben. Está usted hablando, por una parte, que desconocemos totalmente la plaga, y la otra nos está indicando una serie de orientaciones,
¿no?,
que prácticamente dice que ya conocen la plaga, cómo actúa. También los insectos depredadores, que por sí solos, habla de fitoseidos. Habla del Orius crisoperla. Habla del Megalops. Bueno, son nombres científicos que es difícil de pronunciarlos. Y sin embargo ponen un proyecto de 4 años de investigación. Eso es lo que no puedo comprender. O sea, que estáis hablando ya de una plaga, dando una serie de instrucciones cuando no lo conocéis. Bueno, pues no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto esta información nos debemos de tomarla como una información veraz. Vamos a decir que digan ustedes que son opiniones de lo que creen, lo que calculan, y después, oiga, ofrezcan ustedes lo que hayan podido conseguir con ese análisis y con esas investigaciones, pero no dentro de 4 años. Lo necesitamos para ahora. Lo necesitamos
porque
para
por
ahora.
Una parte dicen que tienen la información de cómo actúa, pero por otra parte dicen que desconocen exactamente qué es lo que se va a necesitar. Si han aconsejado varios productos, ellos o usted, después cuando ha hablado con los agricultores.
Bueno, los agricultores están desorientados. Parece ser que el informe que viene de Australia no habla de los mismos productos que aquí están, algunos están tratando ahora la plaga en los focos que hay. ¿Qué hay de verdad o qué hay de mentira? Pues no lo sabemos. Es decir, que incluso las informaciones que llegan de allá, ojo, para mí son más creíbles por una razón. Allí te pone el producto, te pone la fecha, te pone los ensayos que han hecho, que son, ya te digo, muchísimos ensayos, los distintos productos que han usado y el distinto resultado que ha tenido con esta plaga. Por lo tanto,
claro, con aquel clima.
No, el clima es un clima prácticamente parecido al de aquí. Porque lo que sí que está claro es que esta plaga va a clima cálido. Es el clima que tenemos aquí. Y claro, si Australia, que para mí es un país más serio que Sudáfrica, y aquí desconocemos la plaga, cuáles son los resultados de los tratamientos, porque no se conocen, se dicen, vamos, pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué es lo que más fiabilidad le merece, ¿no?
Con comillas, la fiabilidad para mí me merece más los informes de Australia. Lo que pasa es que nosotros, de la misma forma que hemos enviado a gente para que lo haga llegar a consellería, a ver, no directamente al conseller, que a lo mejor le pierden un cajón, sino gente que sepa de agricultura y que al menos la lea y sepa, aquí ahí puede haber una credibilidad fiable. En fin, esto es todo lo que se puede saber hoy de esta plaga. Lo demás es hablar, por lo que he oído, por el rumor, por lo que han dicho, por lo que han probado, pero realmente nos pasa lo mismo que al cotonet al principio. Lo podíamos controlar con un producto, que ya lo sabíamos, que era el clorpirifos y el metilclorpirifos. Pero cuando quitaron estos productos, automáticamente los que nos decían desde lo que es el ministerio, lo que es la consellería, pues no iba a ninguna parte, no tenía la eficacia ni era una nueva solución.
Si le parece, hacemos una pausa de publicidad y vamos a hablar de Intercitrus.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló, Diputació de Castelló.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Oye, Pablo, anoche probé la McRib de McDonald's y está brutal.
Yo también la probé y me he obsesionado. Esa combinación de salsa barbacoa, carne jugosa y ese pan suave. Es simplemente perfecta.
Tal cual. Y ahora encima tienen la nueva versión con queso y bacon.
¡Buah! El toque extra de queso fundido y bacon crujiente. Es una experiencia única. Lo tengo claro. Creo que esta noche me voy a pasar por McDonald's y pedirme una de cada.
Venga, pues vamos juntos.
Trato hecho. Nos vemos en McDonald's esta noche entonces.
No te pierdas la nueva McRib de McDonald's, disponible en su versión clásica y ahora también con irresistible queso y bacon. Corre a McDonald's y descubre por qué todos están hablando de ellas. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Fiestas en honor a San Jaime en Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on Millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número en Villarreal.
Y continuamos hablando con Pepe Montagut. Hemos hablado del trip de Sudáfrica. ¿Ha quedado algo por decir?
Sí, exactamente. Vamos, lo que me faltaba, la información que tenía, la tengo aquí, el pase que no me había dado cuenta. Pero es necesario, más que nada, por las contradicciones que entran los informes y entra lo que es la revisión de lo que es el sanidad vegetal y alivia. Por ejemplo, en este proyecto de ellos nos hablan de actualizar la gestión integrada, me llama a mí la atención que contempla algunos factores. Y es, por ejemplo, los ensayos de eficacia de insecticidas. Fíjate, esto lo contempla lo que es el proyecto de estudio y actualización de la gestión integrada de los cítricos. O sea, que los ensayos de eficacia con insecticidas. Por otra parte, el señor Vicente Dalmau nos dice que es su rapidez adquiriendo resistencias a los insecticidas. Esto es una contradicción. Uh-huh. ¿Ya? Y esta, usted está aquí en este proyecto. El proyecto lo hace el IBIA, lo hace el señor Baneja, lo hace el señor Vicente Dalmau. Otra cuestión. La búsqueda de enemigos naturales. Bueno, pues aquí tenemos que él nos dice incrementar las poblaciones de ácaros, insectos, depredadores u otros organismos de control biológico. Por sí solos, eso dice que no contribuyen a controlar la plaga, pero sí que ayudan. Bien, si está usted diciendo que en el proyecto contempla la búsqueda de enemigos naturales, es que ya los tiene. O sea, que tiene enemigos naturales esta plaga aquí, habiendo estado en Valencia, estando en Murcia y en Huelva. ¿Ya lo conocen ustedes los enemigos naturales? Porque si los conocen, porque entonces están poniendo en el proyecto la búsqueda de enemigos naturales. Es una contradicción, otra contradicción. Después, el estudio de plantas hospedantes. El estudio de plantas hospedantes recomiendan evitar la vegetación que pueda ser hospedante de la plaga. Jolín, por si no sabemos cuáles son las plagas hospedantes de la plaga, ¿cómo vamos nosotros a poner la vegetación? O sea, evitar poner la vegetación que sea hospedante. Esto es otra contradicción. Es decir, que lo que nos dicen por una parte, lo que nos dice por una parte Vicente Dalmau en ese caso sobre el tema de la plaga, es algo contradictorio con los ensayos que van a hacer ellos, van a hacerlo ahora, los 4 años de investigaciones, para conocer la plaga en todos sus aspectos. O lo conoce algunos, o sea, usted conoce ya algo que le puede servir, o no conoce nada, porque aquí se contradicen estos informes, claramente. O sea, si usted dice que es resistente, por otra parte, tiene que buscar a ver la resistencia de los productos insecticidas, en fin, y así otras cuestiones, pues la verdad, esto a mí no me resulta creíble. Y ahora te voy a decir, respecto a esto, otra cuestión. ¿Tú te acuerdas cuando el cotonet salió la información de que los depredadores que había lanzado la consellería habían resultado eficaces? Que los depredadores, ¿y cuáles eran los depredadores que ellos hablaban en aquel tiempo? Y que siguen hablando ahora, ¿no? Es el Anagyrus abeliae, es el Cryptolemus y es las feromonas. Pero de pronto la plaga desaparece. Nosotros, en un intercambio de escritos con el ministerio, le demostramos claramente que lo que era la reproducción del Anagyrus con la reproducción del cotonet, que era imposible que el Anagyrus controlara la plaga. Dijimos claramente también en estos escritos que el Cryptolemus aparecía con menos frío, es decir, con más calor, lo cual significaba que aparecía a finales de mayo, primeros de junio, cuando realmente la plaga empezaba a actuar a finales de abril y a primeros de mayo. Claro. Entonces te preguntas, ¿cómo es posible que de un año para otro haya desaparecido prácticamente? Existen todavía focos, yo este año he visto en huertos, en fin, pero muy poca cosa. Es decir, tienes que buscar el cotonet. Bueno, pues Burriana, el señor Soler, ingeniero agrónomo, hizo una charla y allí dio la información de que se habían encontrado con un depredador natural que existía mucho en la zona esta de aquí de Burriana y la zona de la Plana. Él llamó, en honor a que lo había visto primera vez en Burriana, Anagyrus burrianensis, que era muy voraz y que por lo tanto iba a por cualquier cotonete en cualquier estado que estuviera. Aquí sí que hay un fundamento para considerar que la aparición de este depredador aquí en la zona nuestra haya podido acabar con el cotonet, pero no con lo que la consellería o el ministerio nos decían, sino una casualidad o tal vez las investigaciones que ha hecho esta persona buscando precisamente ese depredador tan voraz y rápido que haya podido en cierta forma pues hacer desaparecer casi la plaga del cotonet. Porque este año, por ejemplo, yo te voy a decir Yo he tratado huertos, ha habido huertos que no he tratado siquiera para ninguna plaga. Los he tratado con abono foliar, con corrector y nada más.
Y ahora nos vamos a Intercitrus, que interesa.
Bien, es lamentable que una interprofesional que tenemos aquí estén actuando de la forma que actúan. Aquí en la interprofesional están exportadores, están cooperativas, están organizaciones agrarias, está la consellería, también representantes del ministerio, creo, pero en fin. Pero resulta que ya en el año 2012, creo que era, 2012 si no recuerdo mal, ya hubo sus más y sus menos, y la Intercitrus se quedó inactiva, casi durmiendo. Ahora han vuelto otra vez a reactivarla, pero las primeras de cambio ya salen las primeras, los primeros encuentros, los primeros encontronazos. Pero me llama la atención que hablan sobre los motivos, pero no entran al fondo de la cuestión, porque de las dos cosas que más se ha dicho es, o sea, las cooperativas, que son las que en cierta forma inician la desbandada, por decirlo así, porque detrás de las cooperativas van las organizaciones agrarias, habla de homologar el contrato de compraventa. Yo no sé a qué se referiría homologar el contrato de compraventa, porque cada año salía el contrato homologado. Pero aparte de esto, me llama la atención que dicen las estipulaciones referidas en la nueva ley de la cadena. Es decir, las mismas condiciones que están en la práctica ya aplicando. La verdad, no lo entiendo. ¿Usted qué quieren poner en el contrato? A ver, deduzco de que cuando habla de que el contrato hay que poner unas condiciones de la ley de la cadena, debe referirse, pienso yo, a que figure el precio de compra por encima del precio de coste de producción. He repetido aquí muchísimas veces que el coste de producción no lo sabe nadie, ni el ministerio ni nadie. Sí que lo sabrás tú en tus huertos y tal, pero una media del precio de coste tú no la vas a poder sacar. Cada parcela, cada zona, cada terreno, cada miniclima que ahí existe, cada variedad tiene una forma de cultivo, y hay otros lugares que se necesitan una práctica cultural diferente a otras, siendo la misma variedad. Esto, el poner dentro del contrato el precio de venta por encima del coste de producción, yo creo que el comercio o los exportadores no lo van a aceptar nunca. Porque ahí también las cooperativas deberían figurar. No nos engañemos una cosa. Las cooperativas no son nada especial, Claro, como son las niñas bonitas del gobierno de turno, se creen que tienen más derechos o que tienen, no sé, mejores perspectivas, decirlo así, en el mercado, para poder ellos hacer lo que
les da la gana. Preferencias.
Exacto, preferencias del ministerio. Vamos a ver. El exportador va a tener los mismos problemas o las mismas facilidades que vosotros, también vais a tener los mismos problemas y las mismas facilidades. Si vosotros jugáis en un terreno distinto, ya no es igual. Es decir, si vosotros creéis que el exportador debe figurar el precio de compra y donde figure también el precio de coste, vosotros tenéis que obligar, o sea, el ministerio obligar a las cooperativas que pongan el precio de venta por encima de los costes de producción que ellos tienen. El no poner esto significa que las cooperativas lo que quieren es tener las manos libres, y te lo voy a decir porque lo han hecho muchísimas veces, que cuando les aprieta la fruta empiezan a cortar y a enviar con precios de consignación, es decir, sin precio fijo ni sin precio firme. ¿Qué hacen? Hacen daño al mercado. Porque, claro, las cooperativas venden a un precio, y tú, al precio que te salga, vas a liquidar al agricultor, pero el exportador se ve obligado a cumplir con el precio fijado con el agricultor, pues está jugando en cierta desventaja, en bastante desventaja. Por lo tanto, el mercado es igual para el exportador que para la cooperativa. La fijación de costes de producción es igual para el exportador que para la cooperativa. Y O sea, proporcionarle un precio en el contrato al comprador y al vendedor, la cooperativa debe de fijar, cuando le entra el producto al almacén, también un precio al agricultor, uh-huh, aunque sea orientativo. ¿Pero qué pasa? Que esto las cooperativas no quieren. No, señor, yo no estoy de acuerdo que las cooperativas tengan más preferencias que otros. Cooperativas van al mercado en las mismas condiciones que el exportador. O sea, que eso lo deben de tener claro. Y después, también te diré, un contrato es muy fácil y muy sencillo. Es decir, lo que debe figurar, ¿cuáles? ¿Todos los datos? Sí, figura todos los datos. Oiga, la inspección, que sepa que esos datos tienen... Que haga el contrato el exportador o los cooperativos como les dé la gana. Pero que figuren una serie de datos, deben de figurar. Y si se hace alguna inspección y no figuran esos datos, pues entonces se penaliza al exportador o a la cooperativa. Y además, después otra cuestión. Y es cuando se habla de la promoción de las naranjas, que parece ser que es un caballo de batalla que tienen ellos. Uh-huh. Oiga, la promoción. Europa pagaba el 80%. Los exportadores se comprometieron a pagar el 20% restante. Pero claro, sale el señor Cristóbal Aguado y dice, hombre, pero ese 20% repercutirá en el productor. Oiga, pero usted no sabe que cualquier precio o cualquier carga que le ponga a un producto al producirlo va a repercutir en el precio de coste y por lo tanto en el precio que va al consumidor.
Sí.
¿Y qué pasa? Pues pasa que el consumidor se queja de que van subiendo los precios, van subiendo, pero claro, van subiendo porque aquí nos restringen fitosanitarios, nos restringen fertilizantes, nos ponen trabas burocráticas, que esto lo que hace es elevar el coste del producto. Por lo tanto, cuando suben los precios, no es que suban los precios del mercado, suben los precios porque el principal culpable es el gobierno.
Uh-huh. Pepe, se nos ha acabado el tiempo.
Feliz vacaciones de verano.
Que pase un muy buen verano y que venga cargadito de noticias cuando vuelva.
Me voy hasta septiembre, descansar en casa tranquilo. Bueno, descansar.
Lo dudo, ¿no? Lo dudo. Dudo que descanse.
Sí, no, es una de las cosas que me haces es leer y leer y leer y buscar información.
Pues ya está.
Para al menos estar informado.
Uh-huh. Pues muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
De frío mueres de calor. En esta habitación no se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Arde la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control, porque esto es el incendio, esto es el incendio. Somos un incendio sin control.
las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas en honor a San Jaime Oropesa del Mar, del 23 al 28 de julio. Ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales, con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióncaixarural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
El Monopoly Doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Vila-real, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Adrián Casabó, president del Partit Popular de Villarreal, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I avui ja, per fi, tenim Alejo Fondemor aquí ja, mos parlarà de que torna al terreny de joc i ve acompanyat del president del Partit Popular. Què tal, Alejo?
Bon dia, Susana, molt bé. Així, tornant a la carretera, a primera línia de batalla.
Se ho esperava?
No, la veritat és que no. Va ser una sorpresa perquè no és... per una ni pròpia decisió de partit. Ja a aquestes altures ja pensava que estava tot, ja estava tot estable per a tota la legislatura, i qüestions externes que no tenen res que veure en el govern valencià, pues van fer una correguda de terres que va al final acabar desembocant en que jo m'incorpore a primera línia, per lo que dic, a primera línia, que en retaguardia ha estat una temporadeta, però ha estat allí i ara en primera línia una altra vegada.
Per tant, això que diu la presidenta de les Corts, de que el seu partit ho ha decidit, no?
A veure, això ve de fora, clarament, no? La presidenta... Això va ser un minut antes, això és com el que presenta la dimissió, o sigui, el despedís un minut antes de que presenti la dimissió. Anaven a fer-ho ja, no tenia sentit esperar al dia següent si el president Mazón va decidir que lo millor per a tots els valencians és que les coses s'acabaren quan antes, s'acaben les especulacions, i ell, com sempre ha fet, pues, en una decisió i en una determinació pròpia del càrrec que té, pues no té sentit esperar.
Diputat autonòmic.
Diputat autonòmic, sí.
On el govern ara és íntegrament del Partit Popular.
Sí, però també són les Corts Valencianes, pues, que fins ara eren d'una configuració que estava tot a favor, diguem, en majoria, en el pacte de majoria absoluta, i ara són unes Corts Valencianes en minoria.
Vostè, vostè coneix els exconsellers de Vox que s'han anat? Ha tingut relació amb algú d'ells?
Personalment no.
Li dic perquè igual tenen una legislatura complicada, el que es queda de legislatura. De moment està el pressupost aprovat, però clar, després... tindran que anar tocant portes, no?
Sí, afortunadament no és només el pressupost, que ja és important, sinó que n'hi ha moltes de les lleis que se van comprometre en la campanya electoral que estan aprovades. O sigui, que al final, com des del dia 1 s'ha estat treballant, en la faena de que va per davant i que ja està feta, ja està aprovat, afortunadament per als valencians. Això ha aconseguit que, pues, que el govern del canvi hagi pogut fer moltes de les propostes, fer realitat moltes de les propostes que n'hi havia en el programa.
Això ha sigut l'enfado dels consellers que se n'han anat, perquè ja tenien moltes coses posades en marxa i no podran desenvolupar-les, o sí?
No, que s'enfaden en qui se tenen que enfadar. Ells tindran que veure a sa casa com... per què?
Sí, però jo li diria això perquè ja estava fet i aquest camí, s'acabaran desenvolupant i aquests projectes que havien posat en marxa els consellers que se n'han anat.
Bueno, quan un fa les coses dins d'un pacte, les fa també les assumís com a pròpies. Uh-huh. Moltes de les mesures i moltes de les lleis i de lo que se té que desenvolupar en els pròxims mesos i anys ja venia primer d'una intenció del Partit Popular, del programa electoral, i no n'hi ha cap problema en aquestes coses continuar-les endavant. I n'hi haurà potser altres coses pues, que sí que venien de l'altra part, pues, que n'hi haurà que veure aquestes coses. Però això és més tema de govern que de corts. Ja serà una qüestió i d'anar adaptant-se dia a dia, pues, cada any en els pressupostos i en les normatives que se vagin desenvolupant, pues, anar veient el que n'hi ha. Però en principi, quan ho assumís i aprova i té un pacte de govern és perquè l'assumís.
En aquest cas, vostè en quina àrea estarà?
Encara no ho sabem. Massa pront, jo tinc en compte...
És que vostè és molt prudent.
No ho sé encara.
Hasta que no li diuen les coses formalment, no es
traslladen. El divendres vaig presentar els papers. Uh-huh. O sigui, ja, teòricament, encara no he jurat, perquè tindré que jurar en el pròxim plenari que se farà, que serà ja en setembre.
Sí.
Però, bueno, una vegada ja he complimentat la documentació, ja tinc les credencials presentades, ja... forme part de, diguem, de l'estructura, però encara no tinc la plena consideració de diputat. Només falta el tràmit de la jura. Però el que no sé és encara com distribuiran els delegats, bueno, els departaments, les comissions, les tarees de dia a dia de les Corts. També ha coincidit en les dates una miqueta estranyes, que és estiu, pues la gent està... pues, treballant, però cada un pues, no n'hi ha reunions de Corts, no van pues, com en altres períodes de l'any per allí, i bueno, n'hi haurà que fer allí tota la reestructuració que consideren. Jo entenc que sóc l'últim en arribar, pues l'últim en arribar sempre se queda pues, lo que siga. Esperem que els meus companys de Corts tinguin a bé pues, donar-me possibilitat d'estar en àrees que jo pues, puga desenvolupar una feina que segur que serà aixina, perquè la voluntat està, ja he parlat amb tota la gent que està per allí i els síndics i demés, i m'han dit que, bueno, que la idea és reestructurar en disposició de que cada un puga donar lo millor de si.
Li dic jo perquè vostès són molt ràpids a l'hora de redistribuir les coses. Jo pensava que ja ho té més o menys planificat.
No, pues encara no. Quan ho sàpiga, parlem.
Bueno, jo sempre sé que és molt prudent i vostè pràcticament ho sap, ja parla dels seus companys i demés, i segur que vostè sap que va a lo que toca. Li donem la benvinguda, enhorabona.
Gràcies.
Per saltar al terreny de joc.
Ahí estem.
Què li ha dit la seva família?
Ah, la meva família, encantada. Quan ja, a veure, ens vam quedar, i no és la primera vegada, però te dic, les anteriors eleccions ja anava de número 7, van entrar 5 diputats del Partit Popular fa 4 anys, bueno, fa 5, i ara pues, m'havia quedat una miqueta també, pues, anava una miqueta més arrere, però els resultats van ser molt més bons, i també m'havia quedat ahí a vora d'estar. I entonces estàvem tots, pues, bueno, te dic, que ja ningú ho esperava, però contents tots.
I quan se dona compte vostè de que, clar, allò de que està entre tota la gent i de cop veu que l'enfoca en el foco?
No, això jo... Quan se comença a manejar el tema dels canvis de governs autonòmics i demés, pues ja ho comença a pensar-se-ho ja. A veure si... A veure si.
I però, quan bueno, ho verbalitza, qui li ho diu? Qui és la primera persona que li diu?
Això està clara, la meva dona, el meu pare, sí.
I què li diuen?
Pues mira, que bé.
O sigui, que ningú diu... Uf, perquè, clar, vostè, a més, és empresari. Vostè té... s'ha de guanyar la vida també.
Sí, i a més tinc que guanyar-me-la quan això s'acabe, que també és una qüestió que n'hi ha que tindre-ho. Això és una cosa temporal en la vida, la política hauria de ser algo temporal.
Pues mira, li dono les gràcies, perquè allò de que s'aferren al silló no ens agrada gens,
Ja m'imagines, sí, és una qüestió, però bueno, n'hi ha que plantejar-se la vida així, tot en la vida, tot és temporal en aquest món, però bueno, n'hi ha que normal. Al final, jo tinc una empresa, tinc una activitat, que la tindrem que mantindre. Els meus, afortunadament, tinc uns socis que són molt, molt treballadors i molt també responsables i m'ajuden molt en aquestes coses, i tinc una empresa que tindrem que contratar algú que me substituïsca mentre jo estic en esta aventura, però el resto té que continuar endavant.
Jo suposo que quan algú jura un càrrec d'aquestes característiques, que després el que decidís afecta tanta gent, ho sap ben bé el que està fent.
Sí, sí, sí. A mi, ningú
me dona un poc de vèrtigo?
No, sí, una miqueta sí, però ningú em pot dir que no sabia on me ficava. Això ho tinc, això sí que tinc de pres.
Bé, doncs pues, ara anem a parlar en el portaveu del principal partit de l'oposició, és a dir, en Adrián Casabó, perquè vull que senca algo que amb vi, a mi me va, jo vaig agrair que ahir se diguera en esta ràdio, perquè ahir, després d'aquesta presentació dels pressupostos 2024, va estar així Maria Fajardo, la vicealcaldessa Maria Fajardo, i va dir això.
Exactament, gràcies a que estava tot el món pendent, tot el món podia estar escoltant el seu programa de ràdio en viu i en directe i estar vivint igual que nosaltres, doncs, aquests moments previs dels nervis i aquests moments posteriors on ja ens havíem relaxat una miqueta, i he de dir-li que moltíssima gent ens ha fet arribar que havia estat assabentant-se de tot el que estava passant gràcies a escoltar el seu programa de ràdio. Aleshores, agrair-li aquesta feina d'acostar a la gent el que estava passant allí.
Pues jo li dic el mateix, nosaltres som una ràdio de poble, que és una ciutat, i estem així per a servei del ciutadà i per a traslladar tot el que se fa bé, tot el que se fa malament, tot el que se fa regular, és a dir, per això serveix un mitjà de comunicació lliure, que és el que hem de ser. Vicealcaldessa, vostè aposta perquè siguem un mitjà de comunicació lliure, no?
Clar, a mi, de fet, és el que hem perseguit sempre quan estàvem a l'oposició, precisament gràcies als mitjans de comunicació lliures, com vostè diu, hem tingut sempre veu, no ens ha faltat, i en este cas jo li demanaria al mitjà de comunicació que a mi m'ha donat veu quan he estat a l'oposició, sempre que he volgut vindre a criticar a l'equip de govern, doncs que faça el mateix ara amb els
meus, a partir d'ara,
amb els meus companys de l'oposició, perquè per a nosaltres també és molt útil escoltar aquelles crítiques o aquelles aportacions que puguem fer al nostre poble per tal de construir la vila real que la gent mereix. Aleshores, li demanaria aquesta llibertat, per suposat, per tal de poder escoltar quina és l'opinió, no només del govern, que entre nosaltres doncs viurem a lo millor enmascarats o aïllats en moltíssimes qüestions, sinó també de tota la gent que forma la corporació municipal, perquè al final, si estem ahí, és perquè ens han votat.
I clar, nosaltres, com fem cas, i a més som molt ben creguts, nota de premsa d'ahir, quan s'acaba la roda de premsa dels pressupostos 2024, nosaltres hasta avui no podíem treure-lo, Casabó censura les formes del nou govern del PSOE Compromís, el pressupost abans a la premsa que a la comissió de comptes. Primera crítica d'Adrián Casabó en seguida després de fer-lo públic, és a dir, vostè també ho tenia clar, cada cosa que considere ho posarà damunt de la taula.
Sí, si em permets, sí que m'agradaria fer un apunt sobre aquestes declaracions que hem escoltat. És que jo crec que no pot ser d'una altra manera, no? Perquè entenc que la llibertat que tenen els mitjans de comunicació per a donar veu, en este cas a tots els que som representants del poble, la té el mitjà de comunicació. No vull pensar en cap cas que passa que puga passar que en algun mitjà de comunicació l'oposició no tingui veu perquè el govern demana que l'oposició no tinga veu. Entenc que, per tant, des d'aquesta llibertat que tenen els mitjans de comunicació, no hauria perquè, si ara hi ha un canvi de govern, que els grups de l'oposició no tinguem espai en mitjà de comunicació. Per tant, en el seu, jo no dubtava per a res que el canvi de govern poguera suposar que l'oposició no tinguem espai, perquè entenc que això ho decidís el mitjà de comunicació en la seva llibertat, i no cap govern decidís en quin mitjà de comunicació, i més mitjans de comunicació privats, tenen espai o no els partits de l'oposició. Així que jo reitero aquest agraïment, perquè això ha sigut sempre en esta casa i no tinc dubte que seguirà sent. Desgraciadament, pues, no tots els mitjans avui se recull aquesta postura del Partit Popular. Que tornant ara sí a la seva pregunta, jo la veritat que lamente molt que en la primera decisió del govern municipal, del nou govern del Partit Socialista i Compromís, pues ja s'hagi fet de la forma en què s'ha fet. No? Jo, si haguera sigut alcalde de la ciutat, no tinc a vostè cap dubte que abans d'eixir en roda de premsa anunciar que va assumir sobre el pressupost haguera convocat o la Junta de Portaveus o la Comissió de Comptes o almenys haguera entregat el borrador del pressupost dels grups abans d'eixir en roda de premsa a explicar en detall ese pressupost. No? Crec que és el que toca. Al final, els grups de l'oposició som també part de la corporació municipal, estem elegits també pel poble i a mi em costa entendre que se dona a conèixer públicament uns pressupostos que, mira, fins uns minuts abans d'entrar, i també li ho dic, fins uns minuts abans d'entrar nosaltres no hem tingut cap documentació. Un moment abans de vindre a esta casa ens han passat un arxiu amb, crec que, 90 documents que, sí, evidentment, com vostè comprendrà, jo no he pogut obrir, pareixer que des d'ahir hi havia molts problemes per a descarregar aquests documents, no va haver tants problemes ahir per a tindre'ls a l'hora de la roda de premsa i poder-los preguntar, poder-los exposar, perdó, i nosaltres, com li dic, ens han passat la carpeta amb 99 o 89 documents per a un ple que en teoria volen celebrar dilluns de la setmana que ve, que permetisquem també que ho posen dubte, no? Si la intervenció té 10 dies per a informar sobre aquest pressupost i se li va entregar ahir a la intervenció municipal. Nosaltres, com a principal grup de l'oposició, hem rebut avui la informació, doncs em consta creure que això va aprovar-se dilluns de la setmana que ve. No? I li diria que me dolia especialment les formes perquè fins fa tres dies un dels dos grups que ara forma part del govern pues, se queixava també públicament del tracte que rebia per part de l'alcalde de la ciutat, per part del govern del Partit Socialista i denunciava tots aquests problemes a l'hora d'accedir a la informació i a la documentació, en definitiva a l'hora de fer la nostra tasca d'oposició, no? I per tant, que en la primera decisió important que se prenguen pues, ja l'oposició siguem els últims en rebre la informació, pues, la veritat que me dol especialment, no? I, bueno, però bueno, ja vam voler el cap de setmana també, com se celebrava un acte, en aquest cas, en honor a Sant Cristòfol i l'oposició tampoc estàvem convidats. Vull dir, crec que els primers passos, la veritat, que no han estat els més encertats. Jo, de veritat, que confie que se canvi aquesta manera de fer, que s'entenga que l'oposició ve en un govern en majoria absoluta, com n'hi ha ara, o en un govern en minoria, com n'hi havia abans, pues, l'oposició ha de tindre el seu paper, el seu espai, i espere i desitge que siga així.
Mire, jo fa uns dies venien ací l'Associació de Llauradors Independents Valenciana i em parlaven de que volen parlar el nou conseller, Miguel Barrachina, una persona molt coneguda per esta casa, i em van dir que anaven a esperar uns 100 dies perquè ell prenguera possessió del càrrec i s'assabentarà de tot, no? La possessió del càrrec i la té. Vostè no creu que el que està passant fins ara és que els que acaben d'arribar encara no saben ben bé com se convida o com es diu als diferents grups?
Sí, no, en el tema dels actes no, crec que no hi ha que fer tampoc més calendari d'això. Al final pues, pot haver qualsevol problema i que no s'hagi comunicat pel motiu que siga, no vaig a donar-li tampoc això més importància de la que té, però en l'altre tema jo crec que sí, no? O sigui, jo si acabe d'entrar a un govern i vinc de patir tot el que he patit els últims mesos, no tinga vostè cap dubte que jo m'assabentaria de que abans de fer públic això els grups de municipals tinguin la informació que han de tindre, no? Però bueno,
no podem parlar de pressupost perquè vostè encara no l'ha vist.
Jo acabo de rebre una carpeta en els documents, sí que he sentit o ahir vaig sentir algunes coses que algunes me preocupen. Uh-huh. O sigui, me preocupa, per exemple, que hi hagi entitats que s'enteren a final de juliol que se'ls va retallar la subvenció que rebien de l'Ajuntament. Jo entenc que això al govern municipal li puga costar d'entendre, però entenc que vostè com a empresària o qualsevol entitat o associació del poble sol tancar el seu pressupost abans de començar el nou any, no? I per tant, quan tanca el pressupost, pues calcula els ingressos que tindrà i entre ells en este cas pues, estan les subvencions que puga rebre de l'administració i per tant a mi d'entrada, sense saber i ser retallades quan suposen, a qui són, me pareix un poc arriscat i responsable comunicar, si, bueno, no sé si a les entitats es ho han comunicat, una retallada d'una subvenció, comunicar-la a final de juliol, quan tu, evidentment, has fet el càlcul de tindre aquests diners per a l'any. No? Una altra cosa és que se ho hagueren plantejat fer-ho per a l'entrada del pressupost de l'any següent. No? Per això em pareix, com a mínim, preocupant. I després, també, no, algunes afirmacions que se van fer, com el gran favor que ens feia el govern d'Espanya i Pedro Sánchez d'incrementar-nos l'aportació que fa l'Ajuntament de Vila-real. Miren, si el govern d'Espanya dona més diners este any a l'Ajuntament de Vila-real és perquè tots els veïns i veïnes de Vila-real ja han passat per Caixa prèviament i fregits a impostos, com estem, ja hem pagat a l'hora de fer les nostres compres, adquirir serveis per això, perquè el govern d'Espanya ha fet una recaudació a màxims històrics, i els veïns i veïnes de Vila-real ja han passat per Caixa, per això anem a rebre més diners de l'Estat. També anem a rebre més diners de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de Castelló a través del Fons de Cooperació, i això se'ls va oblidar. Segur que l'arxiu no s'havia descarregat ahir quan van fer la roda de premsa. No? Per tant, jo haguera preferit que no ens augmentaren els ingressos el govern d'Espanya i que tots els veïns i veïnes de Vila-real i seus diners no els hagueren pagat de més en impostos i els hagueren tingut en la seva butxaca per a gastar en el que ells hagueren considerat. No? Per tant, no sé, jo estic vivint en preocupació estos primers dies de govern, sobretot perquè sentint tant les declaracions de l'acte este que se va celebrar divendres, d'ahir de la presentació del pressupost, jo no he sentit que esa unión siga para mejorar la ciudad de Vila-real. No he sentido que esa unión siga para solucionar los problemas que tienen y que arrastren desde fa 13 años los veïns y veïnes de Vila-real. Pero sí que he sentido que esa unión es contra la dreta. O sea, y a mí me sorprende que la unión no siga en beneficio de la ciudad de Vila-real, en beneficio de los veïns de Vila-real, sino que siga en contra de algú. El projecte del Partit Popular, que ara mateix, i avui per avui, amb més força, és l'única alternativa real i possible a l'actual govern que té Vila-real, no és un projecte contra ningú, és un projecte per a tots, per a la ciutat de Vila-real, en el que tots els veïns i veïnes puguen sentir-se representats. I a mi em preocupa que el motiu de la unió d'algú siga anar contra algú. La veritat que això em preocupa.
El divendres també se va recordar de vostè en aquest acord de la llum de Tol i li va demanar que se respetaren, que se cuidaren i que s'estimaren. Que lluitaren en el terreny polític, però a nivell personal, i que no es feren ningun reproche, és a dir, que es cuidaren. Això,
sí, ho tinc molt clar, no? I li agraïs també les paraules a la portavó de Compromís en este cas, i crec que ella em coneix bé i sap que evidentment jo vaig a fer la meua feina d'oposició en rigor, i això farà que en alguns moments, com he hagut de fer ara, haig de criticar coses que no fa bé el govern i denunciar-ho. Entre les tasques que té l'oposició està la de fiscalitzar el govern, però hi aprofite també l'oportunitat que m'he donat de deixar clar algunes coses, no? Jo i el partit al qual jo ara tinc l'honor de representar no va fer cap atac personal ni cap desqualificació personal, com sí que han fet en ella els que ara són socis de govern, no? Jo això vull deixar-ho clar, jo no vaig a insultar ni a desqualificar personalment ni a d'ella ni a ningú membre del govern. Jo no vaig a qüestionar la capacitat que tinga cap persona de la corporació o la capacitat que alguns en algun moment han qüestionat que pugui tindre per ser dona o per ser més jove. Jo això no vaig a fer-ho, i els que són ara companys seus sí que ho han fet. Ni inclús, que això em sembla molt greu, vaig a qüestionar la salut mental de ningú regidor de la corporació, faltaria més, que això els que ara són companys del seu govern sí que ho han fet, no? Per tant, això pot estar molt tranquil·la ella i tots els membres del govern. Crec que ho hem demostrat. La oposició del Partit Popular és una oposició seriosa, rigorosa, responsable, que evidentment farà la seva tasca de fiscalització, però que mai entrarà en desqualificacions personals, com desgraciadament hem viscut en els últims mesos en este ajuntament per part de qui avui són companys de govern.
L'Ajuntament de Vila-real dona llum verda a un pressupost de 58,2 milions d'euros fruit de l'estabilitat i l'acord polític entre el PSOE i el PSOE i Compromís, que garantitza el progrés de la ciutat.
Bueno, jo crec que de moment el que garantitza és el silló de l'alcaldia per a algú, no? Crec que aquest és el principal motiu d'este pacte, i aquest pacte jo estic convençut que no s'haguera produït si l'alcalde de la ciutat no haguera tingut l'extrema necessitat d'agafar-se al que fora per a mantindre's en el silló de l'alcaldia, i encara que això fora, pues cedir en tot el que ha cedit a un partit que, en paraules d'ell, no ho estic qualificant jo, fa uns mesos era un partit de desorientats, de persones en les que no se podia confiar, de persones que no tenien un projecte per a Vila-real i per tant no se podia arribar a cap acord amb ells. els que ells dia totes aquestes coses ara són els seus socis de govern i els ha entregat una part important de la gestió municipal, no? Per tant, crec que és evident que el motiu del pacte no és altre que assegurar-se el silló de l'alcaldia els 3 anys que queden de legislatura.
Un increment en aquests pressupostos de 4,7 milions d'euros i diuen que l'increment revertirà en els més desafavorits, on s'atendrà a la ciutadania, s'atendrà amb el patrimoni, que tenia molta deixadesa. També s'arreglarà la mobilitat de la ciutat. Li dic el que ahir va fer les declaracions Maria Fajardo. També en inversions estarà urbanisme, que serà el pagament de sentències, des que tenen 214.000 euros heretats, però que perquè són fermes i són impepinables, però que queden 3 sentències pendents.
Si tot això que han dit són capaços de fer-ho en 3 mesos, que són els que estarà en vigor el pressupost, el primer que vindrà a aplaudir que se cuide el patrimoni, que si estarà no s'ha cuidat, són els mateixos, el govern el que no el cuidava. Quasi fa 13 anys que governen les mateixes persones. Si tot això que vostè me diu va fer-se en 3 mesos, no tinga cap problema que jo seré el primer en vindre així i felicitar al govern per tots aquests avanços.
La part econòmica està. És a dir, el que han fet ara és presentar un pressupost i tenen la part econòmica. Per tant, tenen aquests 214 apartats. També, quan els convenis, que vostè dia, que clar, si una associació té els diners, ja, però vostè sap que quan el govern no té majoria absoluta, una associació, qualsevol, no pot fer números si algú no li ha dit que aquests números són reals.
Però entenc que aquestes entitats els dirien, no? Ara hi ve un govern. O sigui, podria haver-se acabat l'any i el govern seguir estant en minoria i, per tant, aquest govern, vull pensar que al mes de juliol tindria uns acords en aquestes entitats, no?
Sí, però tindria que passar a pleno, ho tindrien que aprovar o no. Per tant, jo no m'he compromès hasta que no sàpiga.
Jo li dic que a mi me pareix irresponsable que una quantitat que fa compte rebre una entitat al mes de juliol, quasi agost, que això, evidentment, quan ho rebrà, imagina quan serà, pues se li diga que no, que ara no són 7, que són 2. Pues crec que això em sembla un poc irresponsable, però ja li dic, és simplement el que he pogut sentir de les declaracions que van fer ahir l'alcalde i la primer tinent d'alcalde, i no he pogut veure la documentació perquè, com li dic, ens ha arribat uns minuts abans d'entrar en esta casa.
I què li pareix la concurrència competitiva entre les associacions?
Bé, bueno, nosaltres és una cosa que hem parlat moltes vegades, no? De fet, a mi una de les coses que més me va sorprendre de la roda de premsa és que algo que la passada legislatura i l'anterior, i ahir segur que el meu company Carlos Gil, quan va llegir la notícia, se degué sorprendre també molt, és que els clubs esportius aniran per via concurrència competitiva, com vostè diu, no? Que és algo que el Partit Popular venia demanant des de fa temps, entre altres coses, perquè en les ajudes que rebien ara per patrocini pagaven l'IVA, per tant rebien menys diners dels que poden rebre ara, i em sembla un sistema molt més just que, ja li dic, el mateix govern que ara ho anuncia que va fer-ho, la legislatura passada i l'anterior ens deia que era impossible d'aplicar, no? Pues, per tant, benvinguts siguen, si ara la necessitat se convertís en virtut, pues benvinguts.
Clar, però si se suma un altre partit també, el partit que s'ha sumat portava eixes millores, és a dir, a més ho exigien.
Veurem com funciona tot això.
La memòria democràtica, 90.000 euros, impepinable. Afavorir la llengua, 3.000 euros.
Volen dir amb això que el Partit Socialista no estava treballant per defensar la llengua en Vila-real?
No, el que diuen és que davant de la dreta, bueno, en aquest cas, si parlem de l'extrema dreta, en aquest cas ja no té poder de decisió, però clar, ja està publicat, les ajudes que tindrien, com hi ha una mancança d'ajudes, ells ja anaven a donar-la.
Però és el que li diria, no? Que a mi me preocupa que un acord de govern siga contra algú, no? I diu que volen acabar amb tot el que està fent la dreta, i jo no sé si el que volen, no? Si hem aconseguit per fi, no? Després de 8 anys, canviar les polítiques del Botànic que tant de mal han fet en la Comunitat Valenciana, i jo no sé si el que volen ara o pretenen des de Vila-real és que els veïns i veïnes de Vila-real no puguen deduir-se en la declaració de la renda gastos socials, com ja passa ara en el Botànic, en el Partit Popular, que abans en el Botànic no se podien deduir, gastos de gimnàs, gastos d'òptica, gastos de dentista, no sé si volen revertir això, no sé si volen també que els fills i filles de la Comunitat Valenciana tornen a pagar per heretar un bé dels seus fills. No sé si és això el que volen revertir, no sé si és que volen que tornem a tindre més llistes d'esperes més llargues en sanitat i en serveis socials, no sé si és això el que volen tornar, perquè si volen anar contra el que està fent el govern del Partit Popular és desfer tot això que li estic dient, no? I jo crec que ens ha costat molt canviar aquestes polítiques que van aplicar el Partit Socialista i Compromís des de la Generalitat, i que ara vulguem tornar a això que Puig i Oltra van fer durant 8 anys, pues crec que no és una bona notícia.
Sí, però pel que fa a la llengua sí que és veritat que han posat retallades i vostè ho sap.
Bueno, jo crec que promocionar l'ús del valencià i no imposar-lo per a mi no és no és per a res una retallada, no?
Sí, en este cas el que parlen és del certamen literari,
un certamen literari, si l'ha retallat algú haurà sigut el Partit Socialista, que governa esta ciutat 13 anys i d'aixòs 13 anys molts d'ells en companyia de Compromís tenen responsabilitats en normalització lingüística. Per tant, que diguen ara que el Partit Popular ha retallat els premis literaris, crec que es faltarà la veritat.
El que parlaven és posar en valor en una cosa com esta, que era els premis literaris, a l'hora de que no sé, se pogueren posar en valor pues que gent inclús de fora de la comunitat
valenciana. Que se posen, que se posen. Han tingut 13 anys governs d'esquerres per a posar-lo en valor.
I també parlen de la sostenibilitat de la partida del Madrigal, que destinaran 37.000 euros, i també per en plaques, 60.000 euros per a fer un planeta més sostenible, tant en bueno, el rec de Pergoteig, perquè d'alguna manera l'aigua és un bé que tenim que cuidar, i també l'energia límpia en plaques per un valor de 60.000 euros.
Molt bé. Està, tot això ja li dic, està molt bé. Si en 3 mesos són capaços d'executar tot això que vostè m'està dient, serà increïble, no? Però cal recordar que des 13 anys de govern del Partit Socialista, 8 han estat en companyia de Compromís, que haguera pogut aplicar aquestes polítiques, i ara ho aconseguissin fer, pues, genial, clar que sí.
I si parlem dels fons europeus, venen 134.626 euros, que se farà una aportació municipal d'aquesta quantitat, 134.000 euros, per a la reforma dels antics juzgats, que això és algo...
Sí, que hauríem de tindre ja que haver finalitzat aquestes obres al mes de juny i que seguissin en marxa encara.
I el casino i la Tagoba, arreglar el sostre per tindre aquesta cèdula d'habitabilitat que se careixia. Però bueno...
Això està molt bé, o sea, que després de 3 anys en funcionament el gran casino se plantegen donar-li la legalitat que toca i que tinga la llicència d'activitat que pertoca per a les activitats que allí se fan, crec que està bé que se faça, però és preocupant que hàgim estat 3 anys sense tindre la llicència d'activitat per a l'activitat que allí s'estava fent. Hem tardat prou. Vamos, jo li dic, jo sent alcalde de la ciutat no obric un espai públic sense tindre la llicència per a l'activitat que se fa allí dins, faltaria.
Què li pareix de la rehabilitació de l'entorn de la Torre Motxa, la conservació de l'Alqueria del Carme i la estabilització i conservació del convent Espai d'Art? També no mos oblidem de la capelleta dels Àngels.
Bé, pues li dic que són infraestructures que han estat abandonades durant els últims 13 anys, que el govern no ha fet absolutament res en elles, però també, no vaig enganyar, li hauríem de preguntar-nos també si la màxima preocupació i problema que tenen els veïns de Vila-real ara és ISA. No? Nosaltres defensem, per suposat, el patrimoni, i si el govern socialista durant 13 anys haguera cuidat aquest patrimoni, no s'hagueren de fer ara les intervencions importants que s'hauran de fer, perquè al final, quan una cosa no la cuides, se deteriora. Però hem de plantejar-nos també si la màxima preocupació dels veïns i veïnes de Vila-real avui és esta que recullen per a ser aquests pressupostos.
Han parlat del casino i de la Taboga, que també és de serveis i serveis per al ciutadà, i també anem a parlar de el local que es va comprar, que es diu el Fort d'Avall, per a que siga una atenció a tràmits, és a dir, van a donar-li un ús. S'ha comprat, van a donar-li ús.
És difícil que ha tingut més noms en un any que passos han donat per a millorar el servei d'atenció i tràmits. I ja presentada per part del Partit Popular una moció per a millorar aquest servei d'atenció i tràmits, i la moció no demanava comprar un nou espai per a millorar aquesta atenció. Nosaltres apostem, faltaria, per millorar l'atenció als ciutadans que se presten a la vila. Crec que no és de rebut la manera en la que s'atén als veïns i veïnes de Vila-real en la seva casa, en l'Ajuntament de Vila-real. Però bé, no sé exactament què van a fer en aquest edifici per a millorar l'atenció. Jo crec que no passa, millorar l'atenció no passa només per augmentar les instal·lacions, sinó que fan falta altres recursos per a millorar l'atenció als veïns i veïnes de Vila-real. I per cert, no ha dit vostè cap aportació per a aquest edifici del bingo que se va comprar.
No,
no sé si...
No hi ha, de moment no hi ha res, perquè clar, vostè sí que té aquest dossier sencer. A la premsa ens han donat...
quan l'obriga li diré que...
Per això, per si està contemplat, jo li ho agrairia. Han parlat de les despeses que costa el personal de Cala Vila, és a dir, no només el de Cala Vila, parlem de tota la infraestructura de personal, que són 22.334 en 150.216, 22 milions. Vale? I van avançar en l'aprovació de relacions de relació de llocs de treball.
Fa
i augmenten un 2% el salari. És a dir, van augmentar un 5,7% els salaris dels treballadors de la casa.
D'alguns treballadors de la casa. El 2% s'aplica a tots, perquè ve a nivell estatal, i l'altra millora salarial que dius... pareix ser, per lo que he pogut llegir, ja li dic, no he vist la documentació.
A nosaltres ens l'han posat en gran, eh?
Que de moment, jo crec que espera la policia local el que s'ha aprovat, no? Perquè jo tinc entès, i així ho reclamen també la resta de funcionaris de la casa, pues volen que aquestes millores que a este col·lectiu, que no dic jo que no se les mereixca, però evidentment hi ha molts més treballadors en la casa que demanen també millorar les seues condicions.
I s'aprovació de la relació de llocs de treball?
Bé, fa anys que s'està treballant en una relació de llocs de treball que és necessària, i bé, a veure si és cert que s'aprova aquesta relació de llocs de treball que fa falta per a regular les funcions i les responsabilitats dins de la casa i dels diferents departaments. És algo que el personal de la casa demana i necessita, no? I que ja fa temps que hauria d'estar en marxa.
Vora 5 milions d'euros n'hi ha més per al pressupost d'enguany.
Té vostè molta més informació que tinc jo com a,
bueno, un dossier que ens han passat.
Portaveu del Partit Popular. No,
m'alegre. Un dossier que ens han passat.
M'alegre, sí. Com li dia, aquest increment d'aportacions part ve de l'Estat, però com li dia, no és cap regal que ens faci Pedro Sánchez abans d'anar a declarar la setmana que ve. No ha dit, ui, vaig a fer un regal a Vila-real. No, és perquè evidentment és vila-realencs via impostos i ben pagat que ho hem pagat, i per tant aquest major increment d'ingressos via impostos fa que l'aportació que hagin de fer a les administracions locals siga major.
Quan parlàvem de la memòria democràtica del rec de goteo del Madrigal, les subvencions de la concurrència competitiva als clubs esportius, l'eficiència energètica i el Premi Literari en València, ens posen que l'aliança amb la societat, és a dir, els convenis, pugen un 14%.
Bé, jo li dic, no he pogut estudiar els convenis, jo sí que vaig sentir ahir dir que alguns convenis s'anaven a retallar, no sé quins, ho veurem i ho analitzarem, i quan tinga les dades no tinga cap problema que les comentarem. I també saber quins són els criteris, perquè entenc que tots aquests convenis no van per concurrència competitiva, també saber quins són els criteris objectius amb els quals s'ha pujat i s'ha baixat.
Ahir li vaig preguntar a la regidora
i
me parlava de que era... És el que posaven en valor és quines associacions posen en valor la ciutat de Vila-real, com és la gastronomia, la cultura... És que ho tinc apuntat i m'ho acaba de passar.
Vull pensar que no haurem estat subvencionant a cap entitat que el que faci sigui anar en contra de la imatge de Vila-real i de tal. Entenc que totes les entitats posaran en valor la ciutat, vull pensar.
Sí, jo més que això, la gastronomia, la cultura, l'esport, més que això, en funció de la... del desenvolupament que tenen, donar-li la quantitat que necessiten, és a dir, vostè quin projecte té, i aquest projecte nosaltres el valorem d'aquesta manera, però en unes bases determinades, és a dir, clar, no és el mateix.
Però jo vull pensar que això s'haurà fet els últims 13 anys, no?
Sí, però en aquest cas...
No crec que el govern del Partit Socialista ja ha donat diners a entitats sense...
O sigui, vostè creu que el govern...
Sense valorar cap criteri dels que hagin presentat, no vull pensar, si no seria un fet greu que s'hagin estat donant subvencions a entitats sense saber la tasca que aquestes entitats feien, no? I una de les coses que sí que m'haig d'alegrar molt és que se priorize aquelles entitats que presten un servei assistencial de primera necessitat, no? Precisament algo que va demanar falla uns quants mesos el Partit Popular i que el Partit Socialista se va negar a donar prioritat als convenis en aquestes entitats socials i se va prioritzar altres. No? Jo m'alegre que ara sí que això pareix, almenys verbalment, que siga una prioritat, no? Perquè fa uns mesos, quan ho demanava el Partit Popular, se va negar a les entitats socials ser prioritàries.
El que vostè en parla dels dubtes que té i el que vol que li agradaria, clar, n'hi ha coses que posen dubte, però la vicealcaldessa ahir el que em deia eren aquestes coses, que ells s'hi han entrat i han signat aquest pacte en aquestes condicions. Que aposten perquè sigui la ciutat de la transparència.
N'hi ha molta feina a fer per a ser la ciutat de la... Bueno, ara mateix ho som, de la transparència, perquè el portal de transparència és tan transparent que no hi ha res. Per tant,
sí, el que passa que...
jo espero que siga un altre tipus de transparència la que ens caracteritza, no?
Que tot el món tinga accés als pressupostos.
Estaria bé començar pels grups de l'oposició, que tinguin accés també en temps i forma
que siguin públics als pressupostos i que estiguin a l'abast de tothom, que tot el món puga... puga fer un seguiment a aquestes coses que faran o deixaran de fer. Vostè sap que els diners estan apartats en els pressupostos, però que això se té que complir una tasca que han dit que van a fer.
Però és que això hauria de ser habitual, no? Que els veïns puguen saber els seus impostos i els diners que paguen a l'administració a què se destinen, hauria de ser lo habitual, no? El que ens hauríem de preguntar per què així a Vila-real això no passa, no? Perquè un veí no pot saber amb claretat els seus impostos a què es destinen, no?
Estava llegint tot el que ja van anar dient, bueno, van estar també Santi Cortells, perquè Santi Cortells portarà la regidoria de transparència. Jo l'he preguntat personal directament i ell m'ha dit que si alguna volta algú de l'oposició li demana algo i ell no ho té i ho demana, farà públic que no li ho donen. És a dir, que ell no dudarà en dir que bueno, que no li ho han donat.
No dubte de la capacitat del senyor Cortells per a gestionar aquesta regidoria, però ja li dic, feina té per a posar al dia tota la informació i tota la documentació de l'Ajuntament de Vila-real i ojalà el puguem felicitar. Clar, perquè aquesta tasca s'ha portat endavant.
Però vostè voldria poder arribar a fer el que ells diuen en este moment, plasmen en este moment, en que siga un ajuntament transparent, en que els pressupostos es puguin... puntejar tots els veïns del poble que estiguin interessats en fer-lo?
Per suposar que sí, però és que ja no és que jo ho vulguera, és que n'hi ha una llei que obliga a complir amb uns criteris de transparència que l'Ajuntament de Vila-real fa molt de temps que no complís.
Quan van entrar, fa 13 anys, el primer any van ser la població més transparent.
Això
és cert.
Ho seguirem sent perquè és tan transparent que no pots accedir a cap documentació. Si ja li dic, si ens costa a nosaltres com a regidors accedir amb facilitat a la documentació de l'Ajuntament de Vila-real, no vull imaginar-me a qualsevol veí que vulgui consultar qualsevol cosa. És una missió quasi impossible.
Clar, el que passa és que ara ha entrat un nou partit, entra a governar en coalició en un partit que ve de dues majories absolutes, que d'alguna manera havia perdut aquesta transparència que vostès també van perdre quan van entrar cinc grups a governar.
I dic, veurem si és cert que se pot portar en marxa tot això i Vila-real complís en els estàndards de transparència que una ciutat com la nostra hauria de tindre. A més, l'alcalde de la ciutat és responsable de transparència del seu partit a nivell autonòmic i també té algun càrrec al respecte en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, crec que seria un bon exemple donar exemple precisament en el seu ajuntament.
Això de que els partits porten molts anys en el càrrec a una mateixa persona o un mateix equip i s'esgoten, és a dir, perquè si parlem de 3 anys darrere, el Partit Popular se'n va sense tindre transparència o almenys ells quan entren veuen que hi ha moltes coses.
Podríem discutir-ho, sí.
I en este moment vostè s'està queixant de que el Partit Socialista no té transparència en Vila-real.
Bueno, jo, no és que me queixi jo, és que entra al portal de transparència com a veí i veig el que hi ha i no n'hi ha. Vull dir, és... però bueno,
aquest
capital és esgotat, parlava, bravo és lo... i tot això que representava l'alcalde de la ciutat, pues ara té el suport d'altres companys que se n'han pujat a aquest barco i per tant pues, hi haurà que veure com funciona aquest barco i què se fa i què no se fa, i des de l'oposició pues, fiscalitzarem aquest treball que se fa a partir d'ara, bueno, quan se comença a fer, perquè tampoc entenc molt bé com un pacte que es va tancar la setmana passada, que ja fa temps que està en marxa, no serà fins a final d'agost quan se delegaran les competències. Jo no entenc què passa per a que una cosa que se suposa
pues
que està,
mire,
clara tarda tant en executar-se. El president Mazón en menys de 24 hores va remodelar el seu govern i saben tots els càrrecs nomenats. Així, per a delegar competències en els regidors, l'alcalde necessita més i mig. No sé, veurem.
Pues perquè ja n'hi ha coses que estan encetades, no? I bueno, volem fer que siga un traspàs bueno, tranquil, i sobretot perquè a més estem en el mes que estem, també ho han argumentat.
Un bon mes per agafar les riendes des del principi i posar-se a treballar i no perdre un minut. Jo crec que així no podem, ja hem perdut prou de temps, hem perdut un any sense que així avance cap tema, sense que se desbloqueja, sense que tinga com cal als veïns, i per tant, dia que passa és dia que perdem, no? Jo no entenc de veritat este pacte de govern en diferit i aquestes responsabilitats que s'anuncien, ara anunciem el futur regidor de no sé què, la futura regidora de no sé quantos. El que hi ha que fer és delegar les competències i posar-se a treballar des del minut 1. No ho, de veres, no ho entenc.
En este cas, el pacte de govern és normal que ho portaran entre ells, perquè les seves conversacions...
Sí, sí, suposat.
El despressupost, la veritat, jo entenc que vostès hagin sentit ofès.
No, ja no és ofès, és que crec que les coses s'han de fer bé, no? I el Partit Popular, com principal partit de l'oposició, necessita tindre accés a aquesta documentació, entre altres coses perquè, segons ells, en menys d'una setmana haurem d'emetre un vot al respecte d'una documentació que ni ha anat a comissió, que ni està informada encara per intervenció. Per tant, crec que les coses han de fer-se bé, no? I
que, la faça, que es faça reflexionar, sobretot perquè vostès han sigut companys de viatge durant 14 mesos.
Bé, jo el que demane i el que espere és que aquells que se queixaven d'algunes coses com se feien a Caravila i que amb tot el dret del món i vamos, amb tota la legitimitat per a fer-ho, que queixaven d'algunes coses, pues que ara que són ells, és que tenen l'oportunitat de fer-les de manera diferent, pues no caiguen en el mateix error i les facen igual, no? Crec que no tindria massa sentit.
Tinc que dir-li que... que li tenen molta estima, eh? És a dir, són tots molt companys.
Estima personal.
El que passa és que Alejo acaba de fer aixina un poc en el cap, on diuen, pues, si me tenen estima, no?
Clar, una cosa això és l'estima personal que puguem tindre. Jo tinc estima personal a molts companys de la corporació, del meu partit, evidentment, i d'altres, però això no lleva que cadascú estem en el lloc que estem. Uns han decidit ser oposició durant un temps i ara han decidit ser govern, i per tant, pues també s'han d'atendre a les noves responsabilitats que porta ser govern, no? Jo crec que és una llàstima, no? Que en la distància ideològica que n'hi ha, crec que era important que Villarreal des de l'oposició tinguera dos visions d'alternativa de la ciutat diferents, que cadascuna portava una cosa. Ara, desgraciadament, tot això se diluís dins d'un mateix govern PSOE-Compromís i, per tant, només n'hi ha una visió alternativa del que pot ser la ciutat, no? I per això li dia que avui més que mai, pues, l'única alternativa, que aquell veí i veïna de Villarreal que estiga cansat de com s'han fet les coses els últims anys, només n'hi ha una alternativa per a que això canvi, una opció, que aquesta opció és el Partit Popular.
Cada canvi brillarà més per a Compromís, és a dir, si hi ha canvis i si veuen els canvis, la gent el que entendrà és que ha sigut gràcies a Compromís, o no, bueno, aconseguiran res i no...
No entenc la política com a brillar res, no? Jo crec que entenc la política com a donar solució als problemes que tenen els veïns i veïnes. Això, jo crec que qui vinga així per a lluir-se està equivocat, i així el que hem de treballar cada un espera des de les nostres responsabilitats intentar millorar la nostra ciutat i la vida dels nostres veïns, no? Tot el que siga treball èxits perquè milloren la vida dels nostres veïns i que facin millor Villarreal, els primers que ens alegrarem serem nosaltres.
No, jo li dia a vostè això perquè me dona la sensació de que estava dient que el Partit Socialista fagocitaria a Compromís.
Bueno, ara mateix estan treballant junts, sí. Són el mateix govern i, per tant, comparteixen una sèrie de coses que, evidentment, pues, com parlàvem abans, no, també, no? Quan tu assumisses un pacte de govern, pues, evidentment, hi ha coses que són de l'altre partit que has d'assumir com a propis, no? A més, ells han manifestat que volen treballar d'aquesta manera, de manera conjunta, i, per tant, són part del govern, són el govern de Villarreal, del Partit Socialista i Compromís. I qui lidera la ciutat és la mateixa persona que ho feia la setmana passada i els últims 13 anys. Per tant, pues, evidentment, qui lidera la ciutat és el mateix avui que la setmana passada.
Si vosteu l'acord, el decàleg, el portava compromís, és a dir, jo per l'acord que han signat. Alejo, diguem, que, perquè clar, vostè se n'és d'ací de Vila-real i torna i ara està escoltant, imagina, tota aquesta sèrie de coses que han passat en molt poc de temps.
Bueno, però són coses que tampoc són novetats. Jo és que sent que algunes coses que diuen que tenen que fer ara, i a mi me sonen, jo vaig ser
regidor. És vostè molt expressiu, eh? És vostè molt expressiu. No pot negar en, el, en el, els gestos que fa, no? Perquè lo dels puestos de treball ha fet...
És que jo me'n recorde, un dels primers plenaris que vaig ser jo de regidor ja, la legislatura anterior, uh-huh. l'altra, uh-huh. ja tenia que estar la RPT per d'ací un o dos mesos. Això m'ho va dir el regidor Serralbo, ja, d'ací un o dos mesos estarà la relació de puestos de treball de l'Ajuntament. Han passat 9 anys encara estan per ahí donant voltes, no han fet res, però moltes d'això...
Imagina que això passarà una empresa privada.
No, no, clar, una empresa privada no seria viable. Això en l'organització municipal en matèria laboral pues no existís, és una qüestió d'anar tirant avant per no caure. Però com a tot, com a la transparència, com... és que són coses que venen exigides per llei i que se tenen que fer i que no s'han estat fent. La veritat és que quan...
Que això, venen exigides per llei.
Sí, sí, sense estar... La relació de postos de treball, claro, és una exigència,
claro,
legal.
Claro.
I estava ja enfilada i embastada quan va deixar el Partit Popular... va deixar el Partit Popular l'Ajuntament.
Ah, que no li van deixar Tarracampa.
No, estava ja... Estava 80% feta, se va borrar, se va deixar perquè no convenia i ara estan donant-se compte de que tenen que fer-ho perquè ja no dona més de sí l'estructura. Però bueno, tot no és només això, n'hi ha moltes coses en lo que han estat dient, en lo que han fet en la nota de premsa, que estaven ja, o sea, que ja per la podrició hacia el èxit ja estaven més podrits.
Ja, però no, si li parle de l'any passat, diuen que és la tormenta perfecta, el retard dels pressupostos,
que no
menys ingressos, el
COVID, ni el COVID, que claro, això, que... la resta d'administracions, home, clar, algunes les venim escoltant fa 13 anys, fa 4 o 5 vam incorporar el COVID, després la guerra d'Ucrània.
Li parle del context actual.
Quan senga això,
li parle del context actual, perquè este ja se'l sap.
Clar, és que però disculpa, quan senga això, pense, i la resta d'administracions no han viscut en un context de pandèmia, de guerra d'Ucrània, no, això només afecta a Vila-real?
No, jo és que estem parlant de Vila-real, si vol parlen d'uns altres, però que feina
no
tenen, és dir,
no m'ha arreglat abans la Torre Mocha per la guerra d'Ucrània i pel COVID. No, és que això no s'ho creu
ningú. La Torre Mocha estava molt bonica fins que la van fer malbé, que de més, ara venen a dir que se van a gastar diners en arreglar-la. Si estava en les cadenetes i en la... Però no té sentit.
Volem que els parli del context actual. Consignació per al pagament als proveïdors. És a dir, ja tenen consignat tot el que els deuen als proveïdors i que acabaran cobrant.
I aquests proveïdors que estan esperant cobrar per este mateix govern des del 2019, 2020, 2021 i als que se les adeuda més de 4 milions d'euros en factures per treballs encomanats per este mateix govern.
Sí, però
el context actual.
El context actual és que ja tenen consignat això perquè n'hi ha un consens en el pressupost, n'hi ha un acord de govern i, per tant, tenen estabilitat.
No, tot això està aprovat d'abans del pacte de govern i totes aquestes empreses autònoms segueixen esperant cobrar, però això està aprovat per ple molt abans de signar-se aquest pacte de govern, no? El que hauríeu de preguntar-nos, perquè hi ha empreses d'este poble a les que se'ls adeuda per treballs que han fet des de fa 3, 4 o inclús 5 anys. Això és el que hauríem de preguntar.
Per cert... vostè tindrà una companyera que és Sílvia Gómez, que ja estarà com vostè, només estarà
sí, en la... que s'incorpora en exclusivitat a les Corts,
que abandona la política municipal. Previsible, Adrián?
Previsible el què?
Que algú haverà cedit el lloc.
No li... Disculpe.
Vostè pensava, per exemple, Sílvia ha decidit centrar-se només a les Corts. Uh-huh. Pensava si que algun regidor del Partit Socialista prendria aquesta decisió perquè torna Diego Vila.
Bueno, veurem. No hem vist encara com se reestructura això. Bé, és una decisió i ja crec que va comentar en el seu moment que volia deixar la política municipal i pues, ho ha pogut fer ara després d'un any, pues... Al final és una decisió personal que respectem i pues, li desitgem sort també en la responsabilitat que ja estava fins ara compaginant en la de l'Ajuntament i que ara la farà allí en les Corts, pues desitjar-li també que des d'allí defenga allò que Vila-real necessita, clar que sí.
Arribem a les dos, tenim que deixar-lo. Alejo, bienvenido al club.
Muchas gracias, iremos hablando.
Además, de verdad, me encanta. Vamos a ver, sin política, es decir, la política es imprescindible y necesaria. Esto la gente tiene que ser consciente. Políticos y gestores, que hay que ser buenos gestores también.
Y buenas personas, también, que es importante.
Ah, fíjate.
Eso per davant de tot.
Bueno, jo li agraïsc personalment que siguin bones persones a tots, perquè en el terreny polític cada un posa les seves idees, però en el terreny personal han de ser bones persones.
Sí, això hem d'intentar.
Adrián, algun mensatget, clar, que consta que la vicealcaldessa no s'olvida mai de vostè. Algun mensatget per a d'ella?
No, pues desitjar-li pues sort i encerts, perquè si encerta en el treball igual ella que la resta de companys del govern, crec que això serà bo per a Vila-real i molts ànims i molta força que els necessitarà.
I per lo que fa a vostè?
Bueno, nosaltres seguirem en la mateixa línia, no? Jo crec que alguns estem en el mateix lloc que estàvem fa 14 mesos. Alguns fa 14 mesos defensàvem que el que necessita esta ciutat és un canvi d'idees, de cares, de projecte, i que això no pot passar per la mateixa persona que lidera la ciutat els últims 13 anys, i 14 mesos després de les eleccions seguim defensant el mateix, no? Si els que han canviat d'opinió o de postura o de lloc,
jo li diria que no he canviat el telèfon.
No, no, això tampoc, però nosaltres anem a seguir treballant en la línia que ho estan fent, en la línia propositiva de millora i de buscar solucions als problemes que té esta ciutat i que desgraciadament arrastren des de fa molt de temps, i això fent també pues la tasca de fiscalització de l'acció de govern, que és el que ens toca com a principal partit de l'oposició.
I a més, vicealcaldessa, que Adrián Casabó, el president del Partit Popular de Vila-real, a més, regidor i portaveu a l'Ajuntament, no ha canviat el telèfon, és a dir, està al mateix lloc, no?
Sí, sí.
Perquè vostès han tingut moltes converses.
No, i les tenim en ella i en molts companys de la corporació, i hi ha que seguir tenint-les, no? Per això jo demane, pues això, primer de tot, que quan abans se posen a treballar el nou govern, millor per a tots, i que siguem coherents en allò que hem defensat quan hem estat a un lloc i ara que estem a l'altre.
Adrián Casabó, ha estat molt ser àgil, està bé amb ell. Bueno, en fi, al final el que volem és que Vila-real li vagi molt bé, que estiga orgullós dels polítics que té i de la talla que tenen. Alejo, ni a talla, no?
Esperem donar la talla, sí, sí.
Bé, al final en les Corts pràcticament podríem fer-se ja sí a Vila-real, no?
Bueno, la veritat és que Vila-real... afortunadament per als vilarearencs està molt ben representat, tant a les Corts com al govern està ben, la legislatura està tenim que traure-li tot el profit que se puga ser a Vila-real.
Pues moltes gràcies als dos per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bomba de espuma, tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos. Tan machos, tan despiadados y nunca lo decimos. Seco en el alma, que estoy considerando vivir sin ninguna. Tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura.
qué vida tan dura.
T'esperaven tots. Víctor Rubio, contamos coses del Villarreal.
Molt bon dia, Susana. Bueno, pues seguís en les cues. La veritat és que m'alegra moltíssim de veure tanta gent que se vol abonar al Villarreal o que està abonar i vol reubicar-se, però al final tots són groguers, tots estaran el dia de neu en el partit contra l'Atlético de Madrid i al final és una molt bona notícia que pràcticament ja portem dos dies seguits que vens hacia la plaça o passes per l'estadi i la veritat és que hi ha cues que assusten, la veritat, que en els millors concerts se veuen
tantes cues. I des de bon matí, eh?
Sí, sí, la veritat és que...
És a dir, la gent a les 7 del matí ahí...
La gent matinera, sí, la gent no vol aplegar tard i vol ser la primera i la veritat és que des de molt pronto ja estan fent cues. Sí, bueno, si voleu podem escoltar a Jeremy Pino, que és un dels que portava des de novembre lesionat i que l'altre dia, el dissabte, ja inicia... mig partit de pretemporada va poder tindre minuts i conté les seues sensacions.
Bueno, pues la verdad es que sí, muchos días. Me sentí muy nervioso, ¿no?, antes del partido. Desde la noche anterior ya estaba nervioso porque al final es mucho tiempo sin competir. Y nada, la verdad es que estoy muy contento. Las sensaciones son buenas y ya me quedan muchos partidos antes de que empiece la liga para seguir cogiendo sensaciones y confianza. Pues a trabajar mucho más, a saber que todo lleva su tiempo, a valorar los pequeños momentos, ¿no?, los viajes, las concentraciones, las comidas, el tiempo en gimnasio, porque estar solo y hacerlo solo cuesta mucho y estar con ellos es un placer cada día, trabajar con ellos y poder disfrutar del grupo. Bueno, que el proceso es difícil, pero que te hace aprender y es un aprendizaje porque te cambia todo, ¿no?, la alimentación, el estilo de vida, te tienes que preocupar mucho más por las cosas, conoces mejor tu cuerpo y eso al final creo que es un aprendizaje.
Bueno, diu que ha après, ¿no?, del que ha passat.
Bueno, es que al final és molt dur per a una persona, per a un futbolista tan jove, estar tant de temps, penseu que des de novembre de l'any passat lesionat, damunt li va passar lo de la bacteria i pràcticament és un any després tornar a jugar i claro, al final s'ha perdut una Eurocopa que segurament si haguera jugat en regularitat en el Villarreal haguera sigut campió de l'Eurocopa. Si no m'ha jugat algo que si no haguera anat a l'Eurocopa haguera estat demà en París en los Juegos. Claro, penses, sí, una Eurocopa encara li queda temps per edat per a jugar-la, per a disputar-la, però uns Juegos ja no... ja pràcticament és impossible que es torni a disputar. Pues, penseu lo que espera un futbolista això i bueno, al final tot el món se refà i esperem que Pino este any aporte moltíssim, la veritat. Que per cert, que igual que... Crec que va ser... Bueno, que algú... Igual algú me corregís, però igual que crec que fa 3 anys en Tòquio va haver una foto entre Pau i Pau en los Juegos, entre el nostre Pau i el Pau del baloncesto de la NBA d'Espanya, ahir va haver una foto en Baena i els dos tenistes més famosos que té Espanya.
Per lo tant, ahir van...
Crec que Nadal i Alcaraz s'han fent fotos en mitja Villa Olímpica, però bueno, un groguet com és Baena també se va fer foto amb ells.
I a més, ningú n'ha anat a la novetat, no hi ha cap fitxatge més.
Bueno, dir que esta vesprada el que vull veure el partit del Villarreal B, que és comença la pretemporada del filial, a les 7 de la vesprada té l'oportunitat de veure na Ciutat Esportiva al filial contra el Lleida.
Per tant, el que puga gaudirà d'un bon futbol.
Sí, segur que és un bon partit.
Pues en estes notícies, algo més que dir?
No, no, bueno, si me dices dir que aquell mito de que els llits dels Juegos Olímpicos eren de cartó i que
no
se trencaven, que no,
que no.
Ja ha hagut un atleta d'Irlanda que ha fet la demostració de que no se trenquen.
Bé, però li posem dos rombos o no, pa esta informació?
No, no, no cal, no cal.
Ha sigut una... la prova de llençol.
No, simplement va començar a saltar com
ja
un xiquet xicotico i,
clar,
i, va, i va demostrar que no se trenquen els llits.
Però el que no ha vist les imatges, aclarim que ho va fer ell a modo de prova perquè sàpiga...
Per a provar.
Bé, Víctor, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ja sabem, demà a les 12, 2 hores més.